Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judit Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícules reconeixibles. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, En aquell malau guanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal?
Molt bé.
Recordes,
Com?
La recordes,
home, sí,
no?
Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
És veritat.
I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
No, és bona,
Tindria cert ganxo.
Sí, ves pensant pel·lícules
Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
Sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit, això, eh?
No.
Sí. Ui, ara estem pensant, el nostre cap està funcionant. Digues.
Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no em ve res al cap.
Hem d'anar als clàssics, home, de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí. Però bé.
Ja, se m'ocorrirà.
Aquella pel·li que t'agradava tu tant, dels mafiosos.
Bueno, n'hi ha moltes. Bueno, des del Padrino, Uno de los Nuestros...
Sí, pot ser.
Casino...
Tot això.
Totes aquestes.
Ai, no sé si hi haurà pizza avui. Suposo que no. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
Sí, jove cuiner, El Gerard, 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg, diguéssim.
No.
Ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
Sí.
De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, al centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
Sí, un sopar molt especial, ens han dit, i és per això que ho estem explicant, clar.
Cuinat a 12 mans, perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6.
Dos mans cadascú, doncs 6.
Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la vetllada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
Doncs apuntar-se al sopar, fent una aportació mínima de 120 euros per persona, que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos, perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
Ah, o sigui, poquet, 12 mans i 25 comensals.
Sí, sí,
la
sí,
cosa
sí.
Surt... Bé, ja ho sabeu, sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic, divendres vinent, de la setmana entrant, que també servirà per celebrar el tercer aniversari del restaurant. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem?
Mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
Ben pensat. més convidem al restaurant Caníbal avui?
Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
Sí, un dels nostres, com dels la nostres. Pel·lícula.
I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
No, home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa, segur que sí, molta més gent que
sí,
coneixem.
Sí, sí, sí.
Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de rell, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
No,
que en són moltes,
no, en són
de
unes
categories.
Quantes, en són unes quantes.
Mare
I que durin aquests concursos.
Sí, home,
tot el
sí.
que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
Sí.
Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
Pobre jurat, eh? Si ha de tastar això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Amb mestresa.
Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5 categories,
doncs, mira,
potser.
Hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
Us ho apunteu i aneu.
Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers.
Ah.
Millor coca creativa, la que fa la Hoffman.
Ah, ué.
Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar
el millor xuxu,
el millor xuxu amb un encert total
del
per part
jurat.
Del jurat.
Sí, sí, sí.
Llavors, millor coca de crema i pinyons, també el Forn Saga, de Granollers.
Oh.
Millor coca de xocolata, premi Exaequo, entre la pastisseria el Perxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
Vaja, Déu-n'hi-do. Això del Forn Saga ja haurem d'anar, no? Perquè dues categories guanyades, Déu-n'hi-do.
Em queda relativament
Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar, i a què convidem Daniel Jordà, si és que ve?
Home, jo el convidaria a coca, encara que soni lleig, i ell que porti farina, per exemple.
Sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que el Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que beuen els menors.
Exacte. És greu, això. Bé, tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i, pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser. Què més?
Una altra mesura era la prohibició de qualsevol anunci d'aquests productes a menys de 150 metres d'escoles, parcs, instal·lacions esportives, biblioteques o centres de salut. I també controlava l'ús comercial de personatges, animals en campanyes o les estratègies de màrqueting per fer arribar els productes no saludables als menors.
Déu-n'hi-do. També una altra cosa, la prohibició, em sembla, de la venda de begudes energètiques
Exacte.
Amb els continguts de cafeïna i sucre als menors. I, si et sembla, escoltem un dels diputats que estava, potser no se'l nota amb la veu, però sí amb l'actitud que tenia, més enfadats amb tot això, que era el senyor Félix Alonso, diputat de Sumar en Comú Podem per Tarragona, que defensava així la mesura al Congrés.
Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
Doncs sí, tenia... Suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, perquè ens hi hem trobat,
Tots ens hi hem trobat,
Ens hi hem trobat, o sigui que... Bé, s'ha votat en contra de tot això. Quants interessos comercials deu haver per mig la indústria, sempre ho diem, més poderosa. I, en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin notant les conseqüències.
Sí, sí, molts d'aquests són molt patriotes, després a l'hora de la veritat. Sí, sí. I mira, bé, ja els tenim a tots. El Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé. Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors. Què tal, Dolors?
Hola.
Bon dia.
Hola.
Bon dia. Ben tornats. Com esteu?
Bé.
Avui anem farcidets. Hem preparat un pinxo de professora amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí i un romesquet de sèpia amb cap i pota de cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana, un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
Ai...
Home, bueno, tant parlar de coca avui...
És veritat.
Doncs, oi que ha dit que tenia una coca?
Sí, però
coca...
dolça no, salada, no?
Sí,
no,
ha dit amb herbes o no sé què dir.
No, cuiner, és un cuiner.
De cuiner menorquí.
Menorquí valenciana. Ah,
doncs sí, doncs això, la coca.
La coca.
Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta.
Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli.
Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
Molt bé, així estem.
Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, vull dir que sempre que m'ho puc escapar.
Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. Tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o no
sí,
tant, com
sí,
el Pau?
Sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
Jo els hi deia això al Pau i a la Mar, tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels països catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent, i sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València, estem farcits de tòpics, a veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, i estem en un lloc bueno, esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20. I estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí, en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
No, jo personalment.
Ai, no, imposa, eh?
Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
Exacte.
És preciós, és preciós.
Sí. Veig, per cert, que m'heu portat coses de menjar, però sabeu què? Que, mira, no ho desvetllarem ara, ho deixarem pel final, perquè em fa tanta il·lusió de tastar tot això que m'ho guardo pel final.
T'estimen, m'estimo, t'estimo, jo sóc pacient i mira, jo regeneraré mi ansietat.
Pau Cintas té 25 anys i, format al 7 com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
33.
Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer, i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que soc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt, molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que, no, que ens diferencien. No? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també. Mm-hmm.
Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu identificats amb tot això?
Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de receptes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
També, també.
Jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaió, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà. I jo no sé, Marc, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn. I m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
Sí, sí. Bé, jo això és una de les coses que trob més polides de records que m'aconta sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo
i volia, i era la seva cassola,
i després quan anava l'altre no el trobava, no? Yeah. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim.
Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i a espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
Clar, tot això, no, que estem dient que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
Sí, exactament. Anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
exacte.
Que cuinen.
Vull dir que jo crec que s'ha d'animar, i des de les administracions també, i des de tot el moviment públic, s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumís en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar al meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era supersimple, hi havia 5 proveïdors només, i amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
Ostres.
Llavors,
gràcies a tu?
Clar, jo... Ah. La comptabilitat m'ho dien, eh? Comptabilitat m'ho dien i
anem a tornar
a més que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
Jo no vull ser la neu dalt de la muntanya, no vull ser més anuncis d'Estrella Damm, vull ser lliure sortir d'aquesta peixera i amb la nostra senyera decidir on anar.
I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
Ostres, és que quedar-se en un... Tira-li.
Bueno, va, doncs un parellet o tres. Parell o tres.
Jo primer començaré amb un tòpic.
Difícil, és difícil.
Tot i que anàvem a sortir de tòpics, començaré amb un tòpic. Començarem amb formatge...
Ah, demà.
Sí, però jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, clar, perquè hi ha molt de formatge. Clar, no? Els meus proveïdors, o sigui, és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, que per això ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Maó, pensem que només hi ha un semicurat i un curat, i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, quan abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són les coquetes de colada, que és això amb una mica, que és com un bunyol que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que té, que ara mateix, que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, des de que és una espècie de quiche, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca. I després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí, no? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Maó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
Sí, sí.
I els nespres, havies arribat a agafar un avió de Barcelona, sí, a Menorca per menjar nespres?
Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era, quan estava vivint a Barcelona, eren
tu
els tres...
Els moments,
eren els tres obligatoris.
Obligats.
Sí, sí. I a més, era el primer que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia, no te'ls mengis encara.
I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
Per això, sí, sí. Ara, aquest temps, ara, sí, sí. Normalment
no, ja se t'estan...
Totes les manes pinxades. Sí, sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que jo m'encanta. M'encanta.
Que bé. Mar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
Jo diria les fresetes de Canals, perquè són unes freses que són absolutament desconegudes. Són
fresetes de Canals?
Són unes freses molt menudes que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure amb la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fos una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació o de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se als restaurants perquè no té freses per a tots. Uh-huh. I després, com a segon producte, en quedaria en el cacau del Collaret, que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc que no sigui en l'Horta Nord de València.
Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
M'ho imaginava.
Perquè, clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí, no?
No, jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres, no? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, hi ha moltíssimes receptes que apareixen en llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca d'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de meu,
ja.
Sí, de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem menjar, no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
I ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
Vull dir que... Jo crec que ara, com a molt, 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 la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Uh-huh. I llavors aquí tenim un problema, de sostenibilitat impressionant.
Ja s'ho posa per on vas.
No sé, la paella.
No.
No?
Sí, clar.
Bueno, clar, què fem, no? Això clar. Sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses dius...
Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs.
Uh-huh.
És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
Que no és que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no? El nostre plat de diumenge és popular i ve de l'horta, no?
També és cert que li representa matisos a cadascú, perquè com en cada comarca té unes variacions el plat, també ahir n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca li fiquen pebre roig, en altres li fiquen conill, altres no, altres caragols, altres no. I ahir n'hi ha molt de...
O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
no, en absolut, jo no.
Ja. Els 10 ingredients que ha de portar la paella.
No, en absolut. Jo no limitaria per a cuinar, i en general en la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de dacsa. La dacsa és plat de moro i és com un taco mexicà i al final a nivell conceptual és igual, i que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment, i en la Safor que al final... hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella.
Uh-huh.
I res, porta moltíssims farcits i que es fa a base de blat, oli i ceba, i ja està.
La mar deia la coca de dacsa, llavors tu, Pau, quin plat triaries que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta.
Mira, jo segurament et diria un calamar a la bruta, que és un dels meus plats preferits, que és... jo sóc pescador de calamars i, a més, el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mar una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment, quan agafes uns quants calamars. I el calamar a la bruta, es diu la bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca. Posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores. I a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs del calamar i allò per mi fa una salsa que és una
passada. I pa i sucar. No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
També.
Això també...
És una trampa.
Sí, sí.
És la nostra pastilla de bécrem.
Exacte.
I després de terres, si em dones res... Et diria el llom en col. Menorca es guisa molt en col, perquè abans es deia que a Menorca les carns i tot eren molt secs. sec. Llavors s'acostumava a guisar molt en col per hidratar al final quan desguisa. El meu pare, quan sembra cols, en vez de fer-ho escaldadament, sembra...
Hi ha col per a tota la contorna.
I jo els hiverns era menjar col i col i col i col. I al principi no m'agradava molt, però la meva mare es va acostumar a aquesta col, torrava molt aquesta col, la caramelitzava com si fos una ceba caramelitzada, però era tot col. Aquella col amb el llom, per això és el millor plat que tenim de cuina menorquina.
Però jo això, per exemple, al País Valencià no ho he vist la olleta de col...
La olleta de col, picat, que també porta molta col. Sí, la veritat que té molta presència de col, però així caramelitzada i sí, això sí. No.
Feia anys que no tornaven al poble, on m'explicaves tantes coses de fet. De bona gent que no es mirava mai sora i ple de vida a un carrer ben estret.
Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us ha demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, sí. Estan farcits de confitures o de marmelada, i a Menorca es fan de peix, de verdures o de carn. No? Normalment més de verdura és molt tradicional, o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
Però aquest rubiol no l'has fet tu?
Aquest no l'he fet jo.
L'han fet a un forn?
Aquest és un forn tradicional.
Molt bé. Ara t'estarem, eh? T'estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
Jo vos he portat un pastisset, sí. Un pastisset de Tano, de Gandia, de la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, he alimentat a m'abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, i fa que estigui un poc més ojaltrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual. Es farcís també habitualment de peix i verdura, però també sempre car per a farcir. I n'hi ha dues maneres de fer-lo. Hi ha que fa la massa escaldada, que s'escalda abans i després es forneja, i en aquest cas és fornejada. I normalment es farcís d'herbes i de tomaca en tonyina.
I aquest és de?
Aquest és d'herbes.
Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé. A veure, va, jo vull que ho tastem tots, bueno, jo no he portat res, una mica malament això, per part meva, però bueno.
Aquest és de tonyina, perdó.
Jo aquest de verdures, és de tonyina.
Sí, este també porta tonyina.
Però el teu porta espinacs, eh, Marc? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
Una mica de sofregit.
Mm. Però al final és que és molt semblant. És... Mm.
Això per emportar i fer...
Clar. De gregal i tramuntana
a la peina de la sal. Doncs moltes gràcies, de veritat. Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca. I que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa. I després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, el restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, adéu.
Com un pèsol del Maresme, jo tinc la meva feina. Passió per la cuina mediterrània. De mercat. El teu carro de compra és una eina de combat, va. Sóc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. Cuina de mercat. Micròfons i fogons és el meu rotllo.
Un restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín.
Esmolant el ganivet, el que
crepitar del sofregit trenca el silenci. Que s'apagui el món.
Amb Paula Molés.
Que la poesia comenci.
A Catalunya Ràdio. Restaurant Caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
He vist el cargol de Slow Food. En peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga, conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al plaer gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som depositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què perquè el preu del mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
Nyap o top?
El moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el nyap o top i apareix un cop
com
al mes
totes
aquí.
Totes les coses bones.
Ah, exacte, aquí al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi Gerard,
sí,
de la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el nyap o top.
Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors.
Wow.
És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Molta il·lusió, que estiguis aquí. La veritat t'ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades
exacte,
les coses de veritat,
sí,
doncs mira, criden especialment l'atenció, Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys. 3 anys i poc.
Sí, 3 i poc que vam començar.
3 i poc, a més amb la teva parella,
sí,
amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
Sí, jo sóc professora i bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia i el nostre temps lliure sempre el passem dins d'un restaurant.
Sí, no hi ha cap de setmana que hagueu dit avui no anem de restaurant.
No, hauríem... Sempre. Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula. Només. Sí.
Imagino que deu ser més aviat al revés. Deveu estar esperant el cap de setmana per... durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
sí,
cap de
durant
setmana,
la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
Mm-hmm. Clar, quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
Sí, més de 200 segur, Paula.
Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest té bona pinta, això, vull dir que pot ser bo.
Sí, sempre parlem, Paula, de tres requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. Mm-hmm. El primer és la carta de vins.
La carta de vins?
Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen amb aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers mm-hmm. i tenen una connexió amb ells. Estableixen una relació i després fan lo mateix amb els productors de, bueno, del menjar que cuinen allà.
Mm-hmm. Aquest és el primer.
Aquest és el primer.
El segon?
Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada. Uh-huh. Tenim coses aquí a Catalunya bestials, cada temporada és diferent, cada estació de l'any, i tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà. Uh-huh. I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família, uh-huh. pare i fill, dos amics, i són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les fotografies.
Sí, sí.
No només veiem plats, sinó que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre
Exacte.
Ho diem, les persones que hi ha darrere.
Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
Imagino que quan hi parleu els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no? És, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no? Uh-huh. És, per nosaltres és art i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no? Que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no? Que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
I aquesta tendència, no? Que fa temps que expliquem aquí al restaurant Caníbal d'aquesta tornada a posar en valor, aquest valor que li donem a la cuina tradicional catalana, també és una cosa que deveu detectar vosaltres, no? Amb aquestes visites a restaurants cada setmana.
Sí, sí, això sí que ho veiem moltíssim, que bueno, la cuina tradicional, la d'abans, i la que segueixen ara, perquè al final hi ha restaurants que potser no fan la cuina tan tradicional, però al final els ingredients són els mateixos i intenten amb tot el respecte seguir-la. Mm-hmm. I això sí que és veritat que cada cop, al final, quan ens anem desviant, al final volem tornar pues, a la
casa,
cuina, a la cuina de casa. Exacte.
I vosaltres, d'on us ve aquesta passió per la gastronomia?
Bueno, professionalment, de res, però sí que és veritat que el meu sogre, el pare del Toni, és molt cuinetes i a casa sempre ha cuinat ell i cuina espectacularment bé. I jo, que sóc de Lleida, doncs he passat tots els meus estius a la Vall de Boí.
Mm.
I, bueno, allà fèiem turisme pràcticament gastronòmic.
Amb la família,
amb la família, no? Sí, sí. I sempre ens ha agradat. És una cosa que va amb nosaltres.
Mm-hmm. I hi ha algun plat marcador? Poden ser unes croquetes o una amanida russa, diguéssim, no? Però és aquell plat que si el demanes dius, ai, això està ben fet. Vinga, doncs a partir d'aquí hi ha algun plat d'aquests marcador que diguis aquest? Un pa amb tomàquet, també, ara pensava, no sé.
Mira, t'anava a dir això, Paula. Primer t'anava a dir, no és un plat perquè és el primer que veus, però clar, ja quan et porten el pa...
Sí, de pagès.
I el pa dius, ostres, aquest pa no m'acaba bé, és un marcador important. I després, bueno, els plats, ostres, més que res, per nosaltres el marcador és que quan et demanes algun producte fresc, no?, algun peix del dia, alguna carn de la vora, no cal que l'emmascaris gaire.
Ja.
Llavors, quan la deixes, com si diguéssim, despullada, vull dir, si aquell plat senzill amb el producte de qualitat és bo, per nosaltres és que tot anirà molt bé.
Ja, no sé si la posarem a la Maite amb un compromís, perquè això és com a un fill. Quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un? Algun que darrerament hagis dit, ostres...
Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré... hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica
de coses que...
de llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc que et sorprèn moltíssim, perquè és un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
Encara ho és més?
Encara ho és més, és espectacular. El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. Mm-hmm. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè això també és una cosa que destaquem molt, no? Mm-hmm. I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
Ja.
Que jo això...
La sala, eh? Sí. Com important és. Oi?
Hi ha cops que no sabia com explicar-ho, Paula, fins que va llegir el llibre del Mar, del Marc Casanovas.
Sí, el del senyor Cabau.
El del senyor Cabau. I quan va començar... I quan anava llegint el seu llibre, no?, i anava passant les pàgines i deia, ostres, ara ho entenc, jo estic buscant un Cabau a cada lloc on vaig.
Ja, ja.
Llavors, això ho tenim... Aquí surten aquests cabaus.
Mm-hmm. Mestre de cerimònies, eh?
Mestre de cerimònies, sí.
No, res, Jovany, ja ho saps. Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovany, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
Et pots considerar privilegiada, en principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza.
Ah,
està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentaris, tot aquest tipus, doncs s'aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
Sí, i tant. No m'ho facis recordar.
De trist record.
Sí.
Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
Ah.
El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pack.
A veure.
Però no té gust.
Sembles un representant. El gust li hem de posar, oi?
El gust li hem de posar
nosaltres. L'hem de triar i li hem de posar. A veure.
Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
Sense sal, sense... Bueno, porta patates, clar.
I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quants n'hi ha? Quatre.
Quatre
sobres i tu tries el gust que vols posar. D'acord? Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
Comencem pels tres arguments a favor.
El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, Amber Red, Cajun Reloaded i Sour Cream and Onion.
Aquest és l'únic que em sona, l'últim.
Sí, perquè has entès ceba, onion, eh?
Sí.
Doncs, proposta original.
Sí.
Segon argument a favor, els ingredients. Aquí sempre ens generen molta confiança els productes que porten llistes d'ingredients curtes. En aquest cas, si mirem el llistat, només hi trobem patata, oli i sal. Una altra cosa són els ingredients que venen en els sobrets, tot i que bàsicament deuen ser espècies.
Sí.
I en aquest sentit, també s'especifica que el producte és quilòmetre zero. Per tant, tindríem un punt a favor
produït
en aquest cas.
Produït a Catalunya, oi?
Ah, exacte.
Sí.
I el tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tofu, nabolets, anxova, salsa espinaler, ceba, ceba i nata,
i
doncs havíem tocat
més
sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Restaurants, aquestes patates chips, podríem dir, personalitzables. Mm-hmm. I aquests són els tres arguments en contra.
El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és, mm-hmm, és el pitjor nom de producte de la història, sí, dels noms de productes, sí, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It, senzillament perquè té sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així,
sense trencar molt les patates.
Has de fer el Shake It i et dona el producte final.
Sí.
Segon argument en contra. Què en fas dels sobrets descartats?
Ah, vull dir,
ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, mm-hmm, què fas amb els altres tres sobrets?
Ja.
O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas?
Mm-hmm.
Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
Ja.
I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
on
això.
On el trobaríem?
Ens l'han presentat, per exemple,
en exclusiva.
Com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel, obres la porta de l'habitació, et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit, una cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
Xurreria.
Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite. Arriba el moment de fer el shake-in.
Bueno, però abans hem de triar, no?
Hem de triar.
Hem de triar.
Qui vols, però, la que
sobrets
triï la Maite? Perquè, clar, amb el títol, no sé,
jo vull l'Ember Red.
Ah, mira. L'Ember
Red.
Molt bé, doncs aquest
més
també
que perquè bueno,
alerta, que
perquè
no,
sí,
no sé què pots...
Que no sigui picant, que no sigui picant.
També.
Aquest Red.
Ja, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer, Jovany? Doncs obrim?
Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
Jo t'ajudo, obrim el sobret.
I no l'he de posar tot, no, dins?
Ah, no, sí, no.
O sí?
Sí, crec que sí, eh?
Vale.
Fot-li tot i ja veurem.
Som valents, eh?
Hola!
Molt bé.
Ara tanca
i s'ha de fer el shake.
Oh!
Mira.
És red, això sí.
Red,
els polvets són red.
La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
Sí, m'ha donat pista. Jo tinc una mica el nas tapat, sí. Llavors no sé.
A veure. Vinga, Maite primera.
I ja, no?
Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ai. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i d'altres no tant, eh? Què? Picar?
Vigila amb el vermell, Paula.
Ostres.
Era picant, eh?
Ah,
el color
picant.
Vermell era una, era una pista.
Ho hauríem d'avisar, eh?
Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
Sí,
no,
aquí s'ha de fer abans.
Això han de fer un...
S'ha de dir, la patata és bona.
Sí.
La patata,
llàstima
amb,
del sobret.
La patata amb gust de res és bona.
A veure...
Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
Hi ha un entremig, eh?
La sortida diplomàtica del PSE.
Si vols.
Si no, és un nyap, és un nyap. Si és top, és top.
Doncs jo l'acostaria cap al top.
Cap al top?
Sí, ara us explicaré per què.
A veure, no, t'escoltem.
Argumenta-ho, t'escoltem.
El producte m'ha agradat molt, les patates són molt bones,
sí,
però no li dono el top del tot perquè penso que ha d'haver un tutorial per la gent com jo, que no ho ha sapigut fer... No ho ha sapigut remenar bé. O sigui, el shake s'ha de fer d'una altra manera, perquè m'han quedat mig i mig.
Ja.
A veure, Paula.
No, jo top.
top.
Per què? Pues perquè sí. O no, sigui... perquè sí, perquè és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara? Sí, bueno, que s'ha de millorar.
Progressa adequadament.
Sí, progressa adequadament i s'hauria de millorar. O sigui, doncs, top, top. Per tant, per la confiança.
Tenim que,
sí,
si primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes sí, patates personalitzables són un producte
top!
Moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort avui, has tingut sort.
Sí, sí.
I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem. Allà,
gràcies a vosaltres.
Allà on aneu, a tu i al Toni.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu.
I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i pota, cigrons i un punt picantet que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco.
Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet. De fet, un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució, que esdevingué una salsa polivalent. I com a mostra d'aquesta evolució, el Barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipota, cigrons i un puntet de picant, que està de veritat per a llepar-se els dits.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que lo preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
exacte,
que cuinen.
S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent i que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.
Sempre porta mocador en hivern per la moquita i en estiu per la calor. Ai, soledat, ai, soledat, ai, soledat, fes-me cantar. Ai, soledat, ai, soledat, ai, soledat, fes-me cantar. Ai, soledat, ai, soledat, ai, soledat, seca, si la regues passa s'ofega. La meua Maria Rita sempre plora quan va sola. La meua Maria Rita sempre porta mocador en hivern per la moquita i en estiu per la calor, i en estiu per la calor.